Nosaltres ahir teníem la Patricia Centeno i avui també. És així, perquè ens agrada, perquè ho fa bé i perquè a l'Audiència Nacional estan passant moltes coses. Bona tarda, Patricia.
Bona tarda, fem Catalunya Ràdio.
Tu també ho fas, tot.
Sí, som omnipresents. Jo i l'Adam som omnipresents.
Com us, a tot com us ho repartiu, això? Ell Girona, tu el Delta?
Sí, més o menys.
És una mica, tu a Boston, jo a Califòrnia? Sí. Doncs una mica això.
Sí, sí. Només anem canviant les veus, però bàsicament sí, som nosaltres, sí, sempre.
Sí. Sou els dos molt guapos i ho feu molt bé tot. Escolta'm, Patricia, ara anirem a l'Audiència Nacional perquè segueixen passant moltíssimes coses. Reprèn el judici contra l'antiga cúpula dels Mossos per l'1 d'octubre i pels fets de la conselleria.
Sí, el fiscal ha continuat interrogant avui el major Jesús Trapero, que avui es va distanciar del procés sobiranista i que va qualificar de barbaritat les lleis aprovades al Parlament encaminades a declarar unilateralment la independència.
I què ha passat avui? Doncs això ens ho pot explicar el nostre company Marc Jurado. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, que està seguint aquest judici a Madrid. Ahir vam comentar bastant el to de la fiscalia i avui em sembla que hem de seguir en aquesta línia, no, Marc?
Sí. El fiscal Carballo, ahir el vam començar a descobrir els que no el coneixien, perquè hi ha gent d'aquí de Madrid que ens diuen no, si és que Carballo és un home que sempre ha estat així. Els que no el coneixien, ahir vam començar a saber allò de quin peu calça i avui ha seguit igual, De fet, ha seguit aquesta guerra dialèctica entre el fiscal i també Trapero, que també és un home dur, que també és un home contundent quan parla i quan té una idea fixa i l'un li recriminava l'altre, sempre amb educació i bon to, però vaja, ha estat una batalla que déu-n'hi-do, sí.
Tu ens pots posar algun moment del judici d'avui? Tens algun tall?
Sí. Podem, per exemple, escoltar... Per mi, de fet, és un dels titulars del dia, El moment en el que Trapero reconeix que s'han sentit injustament tractats els Mossos en general, ell en particular, és la persona que pot anar fins a 11 anys a la presó si acabessin doncs, condemnant-lo per el delicte de rebel·lió. Podem sentir-lo.
Bueno, usted valorará lo que yo he hecho o he dejado de hacer, pero que a mí me provoca una tristeza enorme que a un mando de policía las cosas que he llegado a escuchar de lo que se ha dicho que hemos hecho y que no hemos hecho nada de todo eso, pues cómo me sentí yo en aquel momento expresa exactamente cómo me sentía. Y lo digo y lo dije desde la tristeza, no, desde lo siguiente.
És curiós també, Patricia, i us ho pregunto al Marc com a tu, no sé fins a quin punt, en un judici, fer valoracions personals, cadascú ha de fer el que ha de fer i el que toca i el que sent en aquell moment. Però és estrany, no?, perquè és una mica, en termes jurídics, no ha lugar parlar de sentiments o d'opinions polítiques, no? També quan deia, és una barbaritat això de la DUI, vols dir que és rellevant pel cas, Patricia?
Bé, jo crec que és que també l'interrogació per part del fiscal també està punxant molt, no? I ha estat ja quan jo avui he vist en Trapero molt més cansat que ahir. Sí que és veritat que estava molt, molt, molt pendent de que no li colessin cap, però sí que els gestos eren més de d'esgotament, no? I fins i tot de desesperació. O sigui,
9 hores entre ahir avui, 9 hores.
Sí.
9 hores i una fiscalia que, com deia la Patricia, apreta, no deixa acabar moltes vegades les intervencions, reinterpreta en el moment el que està dient a qui ho explica i, per tant, no només emet preguntes, sinó que també emet opinions. Sí. I llavors això desgasta molt mentalment també a la persona que està declarant, no? Ara, de tota manera, tot aquest desgast no hem vist fallar, entre cometes, a Trapero. En canvi, sí que hem vist cometre algun error i crec que de gruix a la fiscalia, al fiscal, quan, atenció a aquest moment, suposo que l'heu sentit, i si no, aquí el tenim, el moment en què interpreta un missatge dels Mossos d'Esquadra de manera errònia, passant del català al castellà.
Recibe usted un correo del comisario Lluís Ferran López Navarro, donde literalmente le dice, ja, tenemos pistas del contenido de la 5-2017.
Ya, ja es, ya tenemos pistas. O sea, no me refiero a que...
Sí, bueno, es que literalmente, tal y como se ha transcrito, dice ja, no sé si era es un ja o es un no, coloquial, no, es ya.
Ya tenemos... Bien. Se lo estoy diciendo que es la traducción, sí, porque está en catalán.
Por
ya
eso.
Ya tenemos pistas.
No, por eso bien, no. Es todo al contrario del que está dient vostè. No es un ja de riure. Y l'altre li està dient es ya de en aquest moment, en aquest instant. Y l'altre, bueno, sí, por eso. No, por eso no. ¿Por qué es eso, Marc?
De fet, aquesta és la més sonada, la que més o menys allò ens ha quedat a tots marcada, però tot i que no tinc els talls trets, però vaja, podeu confiar que si ho dic és que no m'ho invento pas, N'ha tingut tres més el fiscal Carballo, potser menors, però també considerables. Una d'elles relacionada també amb l'idioma, amb la traducció castellà-català. Ha dit comandante quan el que era un comandament dels Mossos d'Esquadra, un comandante dels Mossos d'Esquadra, clar, Trapero, pues, acaba amb una cara de... Què vol dir un comandante de Mossos d'Esquadra? O sigui, aquest rang, saps? Això és més de guàrdies civils i tot plegat. Diu, no, diu exactament, i llavors allò han buscat que ben bé que era, i el que volia dir era un comandament dels Mossos d'Esquadra. També el fiscal Carballo ha arribat a parlar de los briefing, que hem acabat sabent que es referia als briefings, allò, als resums, no?, a escuets, i fins i tot hi ha hagut, aquí sí que hi ha, això és maldat meva, perquè només ho he dit un cop, dels 85 cops que ha dit Puigdemont, hi ha hagut un que li ha dit Fuigdemont.
Fuigdemont.
Clar, com que parlen de persona huida, doncs dius, home, doncs potser és un allò per fer humor, Fuigdemont, està ben trobat i tot.
Jo confiaria que estaria ben trobat si hagués arribat al nivell de saber que ja era ha i no era ha, i bueno,
ja.
Saps què vull dir? Em semblaria molt estrany que fes un joc de paraules amb Fuig.
No.
Que hi arribi, no?
No, la fes expressament, això és evident. No, i tant que no.
Bueno, riem, però és preocupant que no es preparin ni tan sols les traduccions correctament.
Mare de Déu. L'estat d'ànim dels acusats, en saps alguna cosa? Estan rebent el judici amb perplexitat? Alguna reacció?
Mira, justament aquests dies hi ha hagut la direcció dels Mossos d'Esquadra aquí sent present a la declaració de Trapero. No hem pogut parlar directament amb ells, però sí que del seu entorn ens expliquen, i a mi m'ha sorprès, i per això us ho explico així, que amb ells no els sorprèn el paper de la fiscalia. Diuen, estan fent exactament el paper que els pertoca i estan convençuts que seria així. Això no treu que, evidentment, estiguin cansats. De fet, no només Trapero, que és qui de moment s'ha endut el gruix d'aquestes 9 hores que deien de respondre a preguntes de la fiscalia entre ahir i avui, fins i tot veient allò, els planos per televisió, de ben segur que heu pogut veure els altres tres processats darrere, que ja no sabien ni com seure, perquè també tot plegat doncs és dur de pair, evidentment més per qui declara en aquell moment, però que tothom estava cansat, i tothom ha agraït moltíssim que avui la presidenta Concepción Espejel decidís que no paraven per dinar i seguíem a la tarda, sinó que es reprenia demà al matí. Ella ho ha argumentat, amb bon criteri segurament, perquè també la defensa de Trapero però ho ha agraït, dient perquè es pugui tornar a preparar més bé la defensa de Cardamà i sobretot el processat pugui descansar. És d'agrair per tothom, també pels mitjans de comunicació, que tot i que evidentment els protagonistes no som ni hem de ser nosaltres, però és cert que amb jornades maratonianes com la d'ahir i sobretot jugant a 11 anys de presó, doncs està bé poder descansar una mica. Trapero estava molt cansat, ahir a la tarda ja feia ulleres i com ara bé deia la Patrícia, avui la cara des del minut 1 a les 10 i 22 minuts quan començava, ja se'l veia que això, que hi ha molta pressió al damunt i evidentment són moltes hores de respondre al fiscal.
No només són les hores, sinó que és l'atenció afegida. Sí. Fiscalia ha acabat el seu torn ja i demà comença defensa?
Sí. Avui han acabat. Ens havien dit que estarien un parell d'hores, finalment han estat 4, i això ha fet que avui no poguéssim presenciar les respostes a la defensa de Trapero. Per tant, es reprèn la sessió demà a les 10 del matí. Això és un dir, perquè a diferència del Suprem, les coses com són, allà Marchena posava ordre i a les 10 en punt començaven les sessions, com molt allò, aquells 5 minuts de cortesia. Aquí, tant ahir com avui, havien de començar a les 10, i avui hem començat a 10 i 20 i escaig, i ahir també vam anar tard, per tant serà a les 10 i vés a saber quina hora, però en qualsevol cas sí, demà es reprèn la sessió, ja Trapero contestant les respostes a la defensa, de fet a la seva defensa, que serà la primera en intervenir, després també les defenses dels altres acusats tenen dret, si volen, a preguntar a Trapero. Per tant, demà, un dia que a priori es presenta més fàcil per Trapero, perquè respon a les preguntes de la seva defensa, que no el voldran posar allò en cap carreró sense sortida, però en qualsevol cas encara queden hores de Trapero. Mínim un parell, ens van dir, de la defensa de Trapero, si estaran.
Marc Jurado, des de Madrid, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau. Adéu. Jo, si et sembla, Patrícia, tornaria a sentir el moment ja.
Sí, així repassem els gestos de la resposta no verbal d'en Trapero, que també ha estat força interessant.
Què vol dir això? O sigui, què hi ha darrere d'un error així? Tu quina lectura em fas? Que els és igual? Tenir proves com no tenir-les, fer les traduccions com no fer-les, o que hi ha mala preparació?
Home, jo realment, és que la postura del fiscal de tot aquest matí sí que ha canviat en algun moment, s'ha plegat de braços i... i, o es tocava la corbata, la toga, etc. Però realment és que s'ha estat tot el matí fent un interrogatori amb el puny a la cadera, al cinto, o sigui, i amb una actitud que realment és que és de bar. O sigui, és que és un passotisme al·lucinant quan se suposa que tu el que vols esbrinar o el que vols obtindre és la veritat. Per tant, no sé, és una mica de professionalitat gestual, és que és el mínim. Per tant, ja la verbal és que ja no l'espero, però perquè amb aquesta actitud és que no pots esperar molt més. I a més, clar, per una persona a la que estan interrogant i el que deia el Marc, o sigui, és que a aquesta persona li poden caure 11 anys de presó, s'està jugant molt, s'està jugant el seu futur i la seva vida i la seva trajectòria professional. Per tant, que tu tinguis una persona que està en aquesta actitud davant teu durant tantes hores, no? És que és tan desmotivador. O sigui, et crea tanta incertesa, perquè sí que avui estava cansat i és normal, no? És l'esgotament aquest de tantes hores declarant, però és que a més és l'actitud, no? O sigui, tu no estàs responent una persona que et dona la sensació que t'està escoltant o que intenta entendre't, sinó una persona que està passant olímpicament de tu i que quan la qüestiones, fins i tot doncs aquesta actitud xulesca, no? De dir, sí, sí, pues lo que decía, no? Pues no, lo que decía, no, no señor.
No, lo contrario.
Claro. Doncs, clar, aquesta desesperació per part d'en Trapero, que avui es tapava la boca, estava més recolzat a sobre de la taula, jugava amb el bolígraf. Jo crec que més que de cansament físic, era de cansament mental, de, ostres, és que jo no puc continuar així, o sigui, perquè és que l'he d'anar corregint a cada concepte.
Però que era d'estupor, també, no em puc creure que això estigui passant d'aquesta manera, no?
Segurament sí, o sigui, de frustració, i de fet hi ha hagut un moment en què, quan han començat ja era al final de l'interrogatori, quan el fiscal ha volgut saber sobre el pla aquest que existia, suposadament, per detenir el president Puigdemont, aquí ha hagut d'intervindre la defensa de Trapero, perquè ell, és que realment el fiscal era com si el volgués confondre del tot, perquè en Trapero li contestava i li deia, sí, sí, tot això està dins de la nostra defensa i estan els documents, busqui'ls. I ell tornava i deia, però d'on està, d'on està, d'on està esto? I ha hagut d'intervindre la Olga Tubau i dir, escolta, sí, és que aquests documents estan dins de la nostra defensa, o sigui, i estan presentats tal dia, tal hora, i hi ha tota aquesta informació, no? Sí, realment la sensació és aquesta, no? De, o no s'ho hem preparat, o el que també jo apuntava ahir, o sigui, l'altre és que això, per mi és una tortura d'interrogatori. Per tant, dins de la tortura, no? També pots pensar que és una estratègia per confondre, no? I per aconseguir, doncs, que aquesta persona, doncs, no es pugui defensar, perquè realment, entre que la interromps, entre que li estàs donant dades falses, entre que quan respon tu interpretes d'una altra manera que no era aquella, no? Perquè això era, fins i tot quan llegia els missatges de gent, de tot el que havia passat a l'1 d'octubre, a la jornada de l'1 d'octubre, deies, ostres, és com un mínim de comprensió lectora per part d'un fiscal, per l'amor de Déu. O sigui, és que llegia el missatge i tu l'entenies, però ell no. I doncs el Trapero havia de fer l'esforç de traduir-li. És que ja no era del català en castellà, era en castellà.
Hi ha un moment que tu feies un tuit que deia Trapero ya cabreado, dos punts, diu literalment, me he leído ese informe, lo he estudiado detenidamente, y eso no es lo que pone. Mm-hmm. Pero como se ve, como van aquí las cosas, pues vale.
Sí, sí.
Vull dir,
sí.
Assumia que l'altre ni l'escoltava ni tenia interès en escoltar-ho. Aquesta és la sensació que tens tu de la sensació que tenia Trapero de la fiscalia.
I és veritat que avui el que apuntàvem just al començament, no? De que potser sí que estava parlant una mica o ha estat un moment en què s'ha obert, no? I parlava dels seus propis sentiments, però realment també hi han hagut molts gestos per part d'en Trapero que es tocava el pit, no? Era una manera de jo personalment, no? I en aquesta ha estat quan li ha dit, escolta, és que jo personalment t'estic dient la meva veritat. Una altra cosa és que tu te la vulguis creure o no, però ell li ensenyava els palmells de la mà, en plan, és que jo ja no puc més, no? I és allò d'arronsar-se d'espatlles i dir, ostres, és que jo t'estic dient la meva veritat, si te la vols creure, bé, i si no, és que jo ja... És que era una sensació per part d'en Trapero de ja estic condemnat.
Sentència escrita.
Sí, ja... Ho estic intentant, però és que no m'ho esteu posant fàcil, perquè no és això tampoc, però és... Aviam, és que cada frase que dic... No li donguis la volta, no? És el que és. després ja em jutjareu, però en aquest moment, no, almenys deixa'm explicar-me.
Frustrant, ha de ser frustrant.
Molt frustrant.
Deixem aquí els comentaris sobre l'Audiència Nacional, continuarem amb la Patrícia i ens n'anem a Jordi Cuixart i al seu permís de 48 hores. El president d'Òmnium va sortir de la presó amb un permís de 48 hores dijous i va tornar-hi el dissabte. Va entrar a Lledoners somrient, tal com va fer el dijous quan en va sortir, fent el gest de la victòria. Com el vas veure tu, Jordi Cuixart?
Doncs això, amb un somriure, no? Tant en sortir com en entrar, no? I és el somriure aquest que jo crec que sí que caracteritza i que acompanya en Jordi Cuixart en tot aquest procés, i és el que no només l'empodera ell, sinó que empodera els altres. Hi ha una cita de la Eleanor Roosevelt que a mi m'encanta i que sempre repeteixo, però és allò de Un bon líder és aquell que aconsegueix que els altres creguin en ell, però un gran líder és aquell que aconsegueix que els altres creguin en si mateixos, no? I jo crec que per part de l'independentisme, si hi ha un gran líder, aquest és en Jordi Cuixart. I aquesta fotografia que es va fer viral, on veiem a Jordi Cuixart el dia del dijous, al vespre, quan surt de la presó de Lledoners i que fa aquest gest de la victòria, que és una foto del Pau Venteo, clar, aquest gest de la victòria, moltes vegades sempre l'associem, no?, que el va popularitzar el Winston Churchill, però realment l'origen d'aquest gest...
Que primer va fer al revés,
Sí,
va, això
sí.
Ho vaig descobrir a la pel·lícula.
Com era això?
Es veu que hi va haver un moment en què ell va voler fer el gest de la victòria, però el va fer al revés i algú li va dir...
Significa una altra cosa.
Això, en segons quins barris, ara mateix s'està posant de moda com un símbol que vol dir una altra cosa.
Abiós.
Però realment perquè l'origen d'aquest gest ve dels arquers anglesos de la Guerra dels 100 anys, quan estaven en guerra amb els francesos, ens encara en disparaven a Marc, i realment el pitjor que li podia passar a un arquer no era que el matessin, sinó que li tallessin els dits, que era el que feien els francesos quan atrapaven algun anglès. Per tant, quan ells aconseguien alguna victòria, el que feien era ensenyar aquests dits. I doncs aquest gest el va recuperar després el primer ministre britànic, i és aquesta victòria. I jo, aquest gest per part del Jordi Cuixart em va semblar que era una manera de significar tot el que estava passant, una molt o excel·lent manera d'exemplificar tot el que està passant, perquè realment és allò de, estem en guerra, perdrem la guerra, potser, no? Perdrem la guerra, però jo continuo tenint dos dits, no? I en el cas de Jordi Cuixart és, m'heu posat a la presó, estic sense llibertat física, però jo continuo amb un somriure a la cara, no? O sigui, aquesta és la meva victòria.
Sempre dius que el cos no enganya, la comunicació no verbal no enganya, i pel que estàs dient i pel que veiem de la seva imatge corporal i dels moviments, sembla que està molt fort i molt optimista, malgrat tot el que està passant, no?
Sí, i després és que realment també, en els últims anys d'estudiar tota la comunicació no verbal, s'han començat a esbrinar moltes més coses, i sí que els experts ja han demostrat que no només és allò de el llenguatge corporal o el cos ens expressa com estàs, sinó que també fer un gest el que repercuteix és que canvien les teves emocions, no? I per tant, per part del Jordi Cuixart, és una bona estratègia per estar fort dins de la presó, mantindre aquest somriure, no?
És un PNL no verbal, no?
Exacte, sí,
de gestos, sí. De treure cap a fora i que el de fora t'afecti cap a dintre.
Exacte. Per tant, crec que fa molt bé, perquè és una manera d'estar fort.
Doncs escolta'm, rematem aquesta repassada a la comunicació no verbal amb unes imatges que sembla que sigui una xorrada, però potser no ho és tant, eh?
No, Déu-n'hi-do.
La imatge de Harry i la seva dona Meghan Markle, que han decidit marxar, que jo crec que dius, és una xorrada perquè és la família britànica. Bueno, potser aquí és un punt de partida per reflexionar per què has de marxar. Què és, quin tipus de pressió mediàtica has de rebre per decidir marxar i deixar-ho tot? Anem un moment. Molt ràpidament, el príncep d'Anglaterra arriba al Canadà per trobar-se amb la seva dona Meghan Markle. Veiem una fotografia aquí de Meghan Markle amb el seu fill o filla, que no me'n recordo què és. Un fill i dos gossos en un parc, i Harry, que fuig d'Anglaterra i se'n va a viure a Canadà amb tranquil·litat.
I els dos amb un gran somriure, cosa que no veiem en altres membres de la família reial que s'han quedat. Realment sí que hi ha moltes raons per les que han pres aquesta decisió. Una és, doncs, el que tu deies, no? Aquesta pressió mediàtica.
Em sembla que ho hem de deixar aquí, Patrícia, perquè tinc imatges aquí a la pantalla ja del conseller d'Interior, Miquel Buch.